siguin, i la gent sent que hi ha com una pressió ambiental o fins i tot altres tipus de cultures que ells no comparteixen. Per tant, jo intentaria deslligar els clitxers de l'ultradreta del que sent molta gent de peu, que jo no considero que sigui no sé quants milions de racistes al territori. Dit això, jo crec que de vegades hi ha alguns elements que s'assumeixen com a mantra real, sobretot amb el tema de l'economia. Es va produir una conferència a Madrid molt interessant d'un economista més de la corda liberal, una eminència, és de Princeton, que es diu Jesús Fernández Villaverde, i jo convido que la gent l'escolti perquè marca un punt important amb el tema de l'economia. Diu que així com sempre s'ha cregut que la immigració és per pagar les pensions, per així dir-ho, diu que de vegades el problema és el tipus d'immigració que trauen les societats. I jo crec que Pedro Sánchez, quan diu això d'homologar els títols, està anant cap aquí. Aquesta idea de no és tota la immigració, però la immigració més qualificada és la que realment és més motor de creixement per una societat. Aleshores, s'han fet estudis, per exemple, a països com Dinamarca, on s'ha estudiat que tot el tipus d'immigració que arribava, i les persones menys qualificades, això de per pagar pensions, no era cert. Generaven un cost a l'Estat a llarg termini molt més elevat. En canvi, si atreies persones de més qualificació, eren major motor de creixement. I jo crec que això és un debat que s'ha de tenir, i a mi, sincerament, em sap greu que cada cop que s'obre aquest tema, si no dius sí a tot i tot magnífic, ets un racista. No, aviam, jo crec que els arguments racionals s'han de poder analitzar i rebatre allò que sigui fals. Si s'està atribuint un estigma de que són més delinqüents o no, tot això s'ha de rebatre. Si s'han de dir tonteries, com això que diu Trump, que es mengen les mascotes, tot això s'ha de rebatre. Són éssers humans que no es mereixen estigmes. Però crec que en el món de la racionalitat dels arguments hi podria haver més debat i hi ha molta por a parlar-ne.
Hem de canviar de tema, però, Laura.
No, bueno, que s'ha de rebatre i ja s'ha rebatut. És a dir, ja han, com deia al principi, molts d'estudis que desconnecten una variable de l'altra, igual que tota aquesta qüestió que plantejava l'Estefania relativa a la limitació o les limitacions dels serveis públics. Això no té a veure, evidentment, amb l'ús que en facin les persones migrades, perquè, insisteixo, molts estudis diuen que en tenen un ús normalment inferior a les persones nascudes en territori català o espanyol, sinó que té a veure amb la gestió dels serveis públics i té a veure amb la recaptació. De fet, hem començat parlant de Díaz Ayuso i d'aquest paquet de mesures fiscals que representaran menys recaptació per les arques públiques. Per tant, la solució en tot cas seria una millor gestió dels recursos públics i no situar les càrregues en una població que normalment té un ús menys intensiu d'aquests recursos. I vaig a una cosa molt breu que comentàvem abans en relació amb la qüestió de l'habitatge, que jo sí que penso que hi ha... que no és incompatible una cosa amb l'altra i que, evidentment, hauria de poder venir aquí a treballar qui volgués, però hi ha una situació que té a veure amb l'habitatge i que té a veure amb la natalitat. És evident que a països com Catalunya o com a l'Estat espanyol, l'emancipació és cada cop més tardana en relació amb la mitjana europea, i això fa que els projectes de vida autònoms siguin cada cop més... que se'n vagin cada cop més lluny, perquè no, la majoria de població jove no té la capacitat econòmica per emancipar-se i per començar aquests projectes de vida autònoms, perquè l'habitatge és un element troncal. És un element troncal ja no només perquè tu puguis viure la vida de la forma que tu la vulguis viure, com a persona jove o com a persona que vulgui emancipar-se, sinó per poder pensar en la possibilitat de tenir fills, no? I per tant, com dèiem abans amb la tertúlia, és regular la qüestió de l'habitatge i permetre que aquest dret fonamental sigui un accés per tothom i que estigui garantit, és un element troncal a l'hora de pensar en la qüestió de la natalitat i a l'hora de pensar en el desenvolupament de la societat.
10:04, un últim tema que volem comentar en aquesta recta final de la tertúlia d'avui. I que molt probablement en parlarem molt en aquest 2025, és aquesta nova llei que donarà més poder al fiscal en la instrucció d'un cas. Menys poder al jutge d'instrucció i més al fiscal, que haurà d'estar supervisat, això sí, per un jutge. El ple del Consell General del Poder Judicial, de moment, ha avalat per unanimitat aquesta reforma que deixa en mans dels fiscals les investigacions penals. Un tema que s'ha comentat molt al fil d'alguns dels casos judicials, alguns dels quals afecten Catalunya o afecten alguns dels inculpats en el procés pels jutges d'instrucció, i que el que dèiem, continuarem parlant, però volem fer un primer tast amb el magistrat Ignacio González Vega. Senyor González Vega, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Així, en general, com ho veu, aquesta reforma?
Bueno, yo creo que es una buena reforma y va en línea con el resto de los países de nuestro entorno político y cultural. En muchos países de la Unión Europea ya es el fiscal quien dirige la investigación penal. incluso en el país del origen del juez de instrucción, que es Francia, en la época de Napoleón, también ha iniciado este camino de que sea una de las partes, en este caso el Ministerio Fiscal, quien dirija la investigación de los procedimientos penales. Me parece algo positivo.
El que diu també, però, aquesta reforma, pel que ha transcendit, és que, d'acord, això ho hem de fer així, però també s'ha de canviar la Fiscalia. També hem de reformar la institució.
Sí, sí, es evidente que esta reforma precisa de un cambio en el estatuto del Ministerio Fiscal. Es decir, en Francia, no lo podemos olvidar, en Francia los jueces tienen la condición de magistrado y con todo lo que supone de independencia. Y los fiscales en Francia también tienen la condición de magistrados. Y es precisamente el hecho de que no se perciba a la Fiscalía como un órgano dependiente del Poder Ejecutivo. Por eso es necesario dotarle de una mayor autonomía y una cierta independencia precisamente para que puedan dirigir la investigación penal.
Per tant, ha de ser una Fiscalía més independent.
Sí. Una fiscalia més independent.
Ho dic perquè s'ha comentat molt en els últims mesos, sobretot, determinades causes judicials, per exemple, que afecten doncs, el procés sobiranista català o algunes coses al seu voltant, de determinats comportaments de determinats jutges d'instrucció en què doncs, alguns dels acusats han retret doncs, fins i tot determinats abusos en la causa. Vostè creu que amb aquest canvi això hauria de ser menys probable, per dir-ho d'alguna manera?
Bueno, yo creo que en primer lugar este cambio en la investigación penal no es una, entiendo que no es una modificación que se produce a nivel legislativo contra ningún colectivo en concreto, sino insisto que es para homologarnos con nuestro entorno político y cultural que es la Unión Europea y que incluso también lo hay en países de Sudamérica y que incluso en la Unión Europea existe una Fiscalía Europea que dirige la investigación penal. Entonces, yo creo que eso es el primer propósito de este cambio legislativo. Ahora bien, que tenga como derivadas el hecho de que haya, bueno, pues algunas actuaciones que puedan ser críticas o criticables de jueces de instrucción, bueno, yo creo que eso forma parte del juego y del papel que tiene el Poder Judicial, de que adopta decisiones y que están expuestas a la opinión pública, a las críticas de la opinión pública, y por tanto no necesariamente podemos compartir.
Clar, ho dic perquè es comenta dues coses, sobretot a nivell d'aquesta reforma. Una, que potser s'hauria d'anar cap a un procés més garantista per a una persona acusada, i la segona, distribuir millors recursos, perquè Espanya, doncs, evidentment, té unes mancances judicials i així, doncs, d'alguna manera, es descarrega de feina els jutges.
Sin duda, sin duda. En cuanto al primer plano, me parece importante, en primer lugar, el hecho de que el juez de instrucción tiene una cierta esquizofrenia, porque el juez de instrucción, al mismo tiempo que tiene que garantizar el buen fin de la investigación, también, en cuanto que juez, tiene que garantizar los derechos de una de las partes del proceso, que es el investigado. Y eso es lo que provoca esa cierta esquizofrenia en el papel que tiene que desarrollar el juez de instrucción. Y qué duda cabe de que si es la Fiscalía quien dirige la investigación, bueno, pues evidentemente habrá una mayor reordenación de los recursos humanos que hay dentro del Poder Judicial y eso, desde luego, redundará en una mejor prestación del servicio público de la justicia.
I a vostè li ha sorprès que amb això progressistes i conservadors estiguin d'acord? Perquè això s'ha aprovat per unanimitat.
Bueno, en cuanto a los colectivos judicial y fiscal, porque aquí en España la carrera judicial y la carrera fiscal están separadas, yo creo que en el colectivo judicial percibo una cierta resistencia al cambio. Es decir, existe un colectivo importante dentro de la corporación judicial, que son jueces de instrucción, y que yo puedo entender que después de estar años en ejercicio se resistan al cambio, porque en este caso en concreto, bueno, sí se ha hablado, en otros momentos se ha hablado de que podría haber una pasarela en esa época transitoria al cambio en que los jueces de instrucción pudieran pasarse a ser fiscales, ¿no? Porque no olvidemos que con ese nuevo sistema que implantaría la ley de enjuiciamiento criminal, la nueva ley de enjuiciamiento criminal, sería el fiscal quien llevaría la investigación y habría un juez de garantías que sería el que controlaría la activitat que lleva a cabo el fiscal.
L'Ignacio González Vega és magistrat i amb ell hem volgut fer aquest primer tastet d'aquesta reforma que segurament en parlarem molt. Senyor González Vega, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies. Bon dia.
Un bon dia i una abraçada. Bé, insisteixo, en parlarem, però en parlarem molt, però vull dir, s'ha comentat molt en aquest últim temps que si la instrucció del jutge Aguirre i companyia i tot això, i que deien potser amb això, amb un fiscal d'una fiscalia independent, que és un matís important, potser hauria de passar menys.
O no. El que sí és cert...
Aquest és el tema.
Sí. El que sí és cert és que el sistema d'acusació en el sistema judicial espanyol és una anomalia respecte a Europa.
Sí.
Especialment respecte a França. El magistrat se n'ha referit diverses vegades, especialment a França. Però és una anomalia. És una anomalia tant per l'arquitectura de la fiscalia com per l'acusació particular. Jo, en aquest sentit, evidentment no sóc especialista i si em deixes fer la falca publicitària,
sí, tant.
Publico, ara mateix es pot llegir un article de Martín Pellín, que va ser fiscal i va ser jutge després al Tribunal Suprem, i ho explica bastant bé en relació a l'acusació particular, però també, evidentment, fa referència al tema de la fiscalia. Jo crec que el principal problema de la justícia espanyola és de la politització infame que s'està produint i que la solució no passa per reforçar la fiscalia front a determinats jutges instructors, com tu has esmentat, el jutge Guerra i altres.
Sí.
Passa perquè la impunitat no sigui la derivada principal en l'aplicació de la justícia a l'estat espanyol. Hem vist com hi ha fiscals que s'han plantat davant determinades instruccions en casos com l'independentisme, la referència al jutge Aguirre torna a venir al cap,
sí.
Però hem vist com hi ha fiscals com els del Tribunal Suprem que s'han negat a aplicar la llei d'amnistia, no?
Sí.
Amb total impunitat. Hem vist com hi ha jutges que després de tenir a persones com Sandro Rosell 2 anys sense cap tipus de proves i absolt absolutament a la presó, després són ascendits. Vull dir, el problema és d'impunitat per a fiscals, sí, i per a jutges. Mentre a fiscals i jutges no els hi passi res quan presumptament prevariquen, pues, difícilment es generarà amb aquest suposat contrapoder, jo difícilment crec que es pugui solucionar.
Jaume, tu com ho veus?
Aviam, aquesta és una llei que fa uns 4 anys que se'n parla a nivell de govern espanyol.
Sí.
Una de les possibilitats és la que deia, i a més ho ha explicat molt bé el senyor González Vega, és un canvi de paradigma en dos aspectes pel que fa a la fiscalia. Primera, hauria de deixar de dependre del govern espanyol. El fiscal general de l'Estat hauria de fet, segons he llegit, ha de buscar un mecanisme per treure-li ingerències del govern espanyol. Per exemple, s'especifica que no hauria de rebre comunicacions de cap mena per part del govern, fet que em recorda el que ha passat ara amb els correus de Moncloa, el fiscal general de l'Estat.
S'estalviarien disgustos.
Exactament. Per tant, això, si és que són capaços de garantir-ho, estaria bé. La segona cosa és un canvi de cultura de la fiscalia. La fiscalia hauria de passar de ser l'acusació sistemàtica en qualsevol cas i qualsevol procediment a la instrucció. Això no vol dir que en molts casos hagi d'acabar amb cap tipus d'acusació. Per tant, és un canvi de cultura per la pròpia fiscalia. I després, aquesta reforma de l'ECRIM hauria d'incloure elements molt més grans o per la nostra cultura política i mediàtica, que és que, per exemple, partits polítics i sindicats no puguin fer l'acusació particular.
Un moment. Sindicats, no tenim temps, però ho discutim.
No, jo dic el que diu
el seu estat.
És més, ara han descobert que segurament dient això no n'hi ha prou, hi ha organitzacions para ultradretanes, no? Diverses, que tots coneixem, que no són ni partits ni sindicats, que també fan acusacions.
Fa molta por. Sindicats, quan la que es tracti és de temes judicials referents als drets fonamentals dels treballadors, vull dir,
sí,
compte amb què estem fent.
No, acusació particular, és una altra cosa.
Sí.
Però
és clar, que un sindicat s'ha de poder presentar com a acusació particular en la vulneració de drets dels
treballadors. Si Manos Limpias, a la seva fórmula legal, és un sindicat...
No és un sindicat.
No, clar que no és un sindicat, però es diu sindicat Manos Limpias. Per tant, si aquesta formulació, evidentment s'han de buscar mesures. I a mi em sembla que és una cosa, en aquest cas concret, adient, perquè trobem partits com Vox acusant Urbi et Orbi a tota mena de persones per qualsevol tema.
Laura.
Jo sobre aquesta llei em llegiré el Martín Pellín, com deia ara el Ferran, perquè la veritat desconec bastant què ha d'implicar i m'agradaria saber-ne més. Però sí que m'agradaria fer un comentari molt breu en relació amb el que plantejava el Ferran relatiu a la prevaricació i relatiu a la impunitat, perquè amb la llei d'amnistia jo crec que hi ha hagut una consciència col·lectiva respecte a com operen alguns jutges i particularment com opera la cúpula judicial. Una cosa que s'havia previngut moltíssim quan es va aprovar la llei del només sí és sí, quan s'explicava que alguns jutges actuaven en contra de la voluntat del legislador a l'hora d'aprovar aquesta normativa i que això havia fet que hi hagués persones que havien estat excarcerades abans del compliment de la pena, hi havia moltes capes socials que consideraven que és que la llei no havia estat ben definida o ben redactada. I moltes altres, que, o molts experts, que deien no, és que el problema és una qüestió de voluntat política dels jutges. En aquell moment no es va creure tant, però en el cas de la llei d'amnistia jo crec que globalment s'ha entès que el marge de maniobra que utilitzen alguns jutges per aportar la seva ideologia en l'aplicació de les normatives és ampli. Uh-huh. És ampli i això està passant, i aquesta presumpta cas de prevaricació que s'ha vist amb el cas de la llei d'amnistia és bestial i molt exemplificador de com funciona una part de la cúpula judicial i la impunitat amb la qual actua. Una impunitat i uns lligams amb l'extrema dreta que Pedro Sánchez ha descobert recentment que existeixen, no? Que és bastant interessant aquesta qüestió, perquè sembla que s'hagi adonat de que existeix aquesta connexió en el moment en què l'esquitxa directament, però no quan passava això amb els seus socis de govern anterior, en Podemos o amb l'independentisme, no? El que sembla que vulgui indicar que realment a Pedro Sánchez no li molesta que el joc estigui trucat, sinó que ell no conegui quines són les cartes trucades, no? Llavors és bastant simptomàtic el que està passant ara amb aquesta descoberta recent del govern espanyol.
Estefania.
Sí, aviam, aquesta reforma, jo recordo que ja en temps de Rajoy doncs es parlava que calia fer-la, per tant deu ser com una cosa ja endèmica, que tothom percep que calia portar-ho per aquest camí. I a banda d'això, jo crec que també hi ha un tema de recursos, és a dir, si les fiscalies han d'assumir més responsabilitats, doncs entenc que necessiten molta més dotació. I el fet és que de les administracions que hi ha, en general, l'administració de justícia, són els que consideren que de vegades les seves infraestructures per treballar són molt més lentes. Per això la justícia és lenta, perquè tenen recursos molt més minsos que si tu vas a l'administració de l'agència tributària o de qualsevol altra, que sembla que estan més dotats també pel tipus de tasques que fan. No és el mateix un procediment judicial, és molt més llarg, també, i està molt, molt més saturat. Però bé, a banda d'això, el tema de Pedro Sánchez i com ha descobert recentment això que deia la Laura, jo crec que ha estat una conjuntura d'oportunitat, que és que ell comprar les tesis de l'independentisme o de Podemos en certs elements ja li va bé. És a dir, no és que ara de cop pensa una cosa que no pensava fa 10 anys. És que jo crec que de cop va dir que el PP feia l'aufer, el poder judicial, dir que el PP juga amb les cartes marcades, és part de la seva estratègia política, i també una mica per expulsar-se qualsevol responsabilitat d'aquests procediments que ara estan en marxa d'investigació judicial. Per tant, jo crec que és més una cosa que
sí, ho deia
ja li va bé.
Que ho estava descobrint ara.
Ara ell li va bé dir això, però perquè té un context i uns socis i unes casuístiques.
Ja. Aviam, passen 2 minuts d'un quart d'11, moment d'obrir la peixateria, som-hi.
Carmeta, me sent? Allà, estic aquí. Andorra, som... Sí, el poc, sí, sí. Com que tot el dia fot el programa ell, me n'he anat a Andorra. Sí, però... No sé si tindré clients, perquè aquí la gent de peix... No li, vull dir, aquí hi ha colònies, aquí tabaco, aquí licors, però el que és peix, carmeta, de moment no va entrar ningú. Sí, clar.
Bon dia, amigues.
Bon dia,
Carlos. Bon dia. Feixades... Tranquil, vull dir, estigues tranquil, estic cobrint la peixateria aquí, no hi ha problema. Vale. Només una cosa, en Freddy, no, és que no ha tingut pietat, eh? No ha tingut pietat.
Ai, ai, ai.
No, jo encara tinc Nadales al cap, tinc els torrons, tinc canelons, encara estic de festa, jo. M'ho cas un dent, m'ha fotut la IUSO, m'han fotut les càrregues fiscals, la immigració, l'habitatge, les reformes de lleis... Bueno.
Sí, no et falta raó, no et falta raó.
No, vull dir, anem, no podem badar, eh? Feixades, no podem badar.
Nadal,
vull dir
que... Nadal, Sant Esteve i la Santa Tertúlia han fotut avui.
Exacte, vull dir que el lío, eh? El lío, aquí no estem d'hòsties, eh? Vull dir que... Molt jiji-jaja, no. I els tertulians que hi ha avui, bueno, ja els coneixes, vull dir, no estan per pollet. Vull dir, si els hi fots temes durs, ells són durs, eh? Vull dir que... S'hi agafen. Tenim clienta nova, Feixades.
L'he sentida.
Tindrem feina, eh?
Sí,
tindrem feina. Sí. Parla molt ràpid. Treballs que fa punts, eh, de la Laura. Sí, sí. Benvinguda, Laura.
Moltes gràcies.
Mare meva.
Bueno, no, és perquè no us adormiu.
Com?
Dic que és perquè no us adormiu. Es fa així mica per escolta, per havien de trampera.
No, collons, jo encara tenia els canelons aquí dins la panxa, allò que dius avui. Sí. Saps? Serà dia de fotre una mitja becaina i què cony, tu, què cony? Estem aquí amb una... Aquesta gent d'Andorra està esbrada, Freddy?
Sí.
Està esbrada, perquè sí. Tenia els altaveus posats i la gent deia, hòstia, però això és cada dia? Dic,
cada dia. I espera que en Ferran l'ha deixat... I no tenim temps, perquè si hem de parlar de sindicats...
Imagina't.
Sí.
Mare meva.
Jo que pensava seran uns dies de relax, tinc ganes gairebé que torni a la normalitat, que veus que et digui. Quina cosa tan forta.
Bueno, m'has enganxat molt desarmat, Freddy, perdona, m'has enganxat desarmat. Sí. Vull dir, jo m'esperava una tertúlia suau i... Saps? I... Això ha sigut un polvoró, però...
S'ha
fotut bola,
D'aquest que s'ha fet bola, anava a dir això. Sí. Bueno, escolta, m'ho apunto. La setmana que ve mirarem de rebaixar-ho una mica.
Bueno, la setmana que ve tindrem bastant tancat nosaltres.
Ah, veus? Mira els ells. Bueno,
escolta. És que tu saps que és el peix que hem arribat a vendre ara per aquests dies.
Això anava a dir, heu tingut feinada, no?
És que ens hem forrat, i hem dit, cony, ens els hauríem d'anar a gastar, saps què?
Una intimitat, Estefania, ha vingut a vendre peix per allà a les teves terres.
Estefania? Ah, sí? A on? A Madrid o a Igualada?
No. Ah, carai, hòstia, les terres de Madrid no te les sabia. No, les d'Igualada, volia dir.
Ah, mira, doncs has de venir per Reis, que ja saps que és molt maco.
Sí,
que pugem a les cases de la gent. No. Sí, els Reis.
Sí, m'ho han explicat. Sí, no? He vist el muntatge que teniu a la façana de l'Ajuntament d'Igualada i m'ho has un...
Sí. Aviam, l'alcalde ha ficat Igualada al mapa, com ell diu, no? Aleshores...
Sí. Us els gasteu, eh? Sí.
L'any que ve hem sigut l'arbre més alt, Estefania.
També, un Badalona. Sí. Un Badalona.
Jo el que vull és un encontre un dia amb la peixateria. He de venir un dia i vull participar de la secció de la peixateria.
Doncs mira...
Veus que bé?
Organitzarem.
Exacte.
Tots hem de mental, eh? Tots hem de mental igual.
Això anava a dir, això és important. Fel Fagedes, Carles Xuriguera, que vagi molt bé aquests dies de gastar-vos el que heu ingressat aquests dies. Disfruteu.
Una abraçada per tots.
Una abraçada. Laura Aznar, Estefania Molina, Ferran Espada, Jaume Clotet. Moltíssimes gràcies a tots quatre.
Moltes gràcies.
Molt bon cap
de
setmana.
Adéu, merci.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia mesures de capacitat militar. I la resposta era galons. Un galó és una unitat anglosaxona de capacitat. 4 litres i mig al Regne Unit o 3,8 als Estats Units. I els militars llueixen galons a tot arreu. 474 dels 870 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 16 punts per a l'esprint nadalenc. Guanya el pack de la lletera de Campllong Marta Guitart Sánchez. I també ens heu dit... Forces, valors, quinto o terços.
El matí de Catalunya Ràdio.
Benvinguts al lloc on la màgia de regalar ho aconsegueix tot. Només has d'aprofitar la millor selecció de productes amb descomptes màgics, com ara un Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB per només 999 amb 90 euros. La màgia de regalar fins al 5 de gener al Cort Inglés. A la botiga, la web i l'app. Feliç 2025.
012, la millor resposta. Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba-la a triateatre.cat.
filla, veniu a sopar per Nadal? Sóc al Cort Inglés per agafar un bon pernil de gla, una mica de marisc gallec i el torró per l'avi. I digue'm què et ve de gust, xai o llobarro salvatge? Ara, que si ve la teva germana, potser agafo una polar de farcida de plats preparats, que és boníssima.
Supercor, hipercor i supermercat al Cort Inglés. Què necessites aquest Nadal?
Cada Nadal tens una cita molt especial. Guineus, roses, asteroides, aviadors i el petit príncep. Tots t'esperen. Estàs a punt?
El petit príncep. A partir del 5 de desembre, al Paral·lel 62. Entrades a elpetitprincepmusical.cat.
L'essencial és invisible als ulls.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna el Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Aquest Nadal arriben els preus imbatibles amb ofertes com el llagostí cuit de 30 a 40 peces per quilo amb un preu imbatible de 8,79 € al quilo. O el garrí, la meitat o sencer, origen Espanya, amb un preu imbatible de 13,89 € al quilo. Fins al 31 de desembre, als hipermercats, Market Web i App. Carrefour, tots ens mereixem el més bo, el millor preu.
Missió Super 3, en marxa.
Tot a punt!
Ara ens podrem veure sempre!
Això vol dir que som supers?
Que guai!
La Patrulla Peluda, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Avança ràpidament, 7 segons, 6 segons, 5 segons.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça Estrella Roja.
Ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Minuts i arribarem a 2:15 al matí de Catalunya Ràdio. Saludem com cada setmana el filòsof Oriol Ferrés. Què tal, Oriol? Bon dia.
Hola, bon dia.
Cada setmana l'Oriol ens planteja un dilema que ens fa pensar i avui, doncs, com no podia ser d'una altra manera, té a veure amb les dates, eh? Una mica?
Sí, és un dilema especial per aquesta època de l'any. Ja sabeu que s'acosta el Cap d'Any.
Sí.
I què passa al Cap d'Any? Doncs entre tot el tema del raïm, les ampolles de cava que s'han d'obrir, etc, etc, hi ha la gran qüestió de fer-se bons propòsits.
Ai.
Jo proposava, com a dilema, si ens hem de fer bons propòsits o no. Si fer-se bons propòsits per l'any nou és una cosa que està bé o no està bé? Què en penseu?
Judit Mascó, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
I el Xavi Canalies, que el tenim una mica a distància. Canalies, com estàs?
Bon dia, què tal? Molt bé, i vosaltres?
Molt bé, encantat
Xavi,
de parlar.
Xavi, com estàs?
Home, doncs bé, encara rodolant amb tots els dinars i sopars
rodolant.
I tot això.
Però sí, si tu fas allò, com es diu allò, el training
crossfit.
Aquell? Crossfit. Segur que estàs fent crossfit per fer-ho baixar.
Exacte.
No, i torno demà i torno. Després d'un 4 dies sense anar-hi, saps què vull dir-te?
Com veieu, Judit,
a veure,
Canalies?
Jo, mira,
el dilema
a
de l'Oriol.
Estaria en contra, tu. Que em vau dir que em mullés una mica més. Estaria en contra. No em pot posar més nerviosa haver de complir calendari. O sigui, no fer uns bons propòsits, que això pot estar bé i ho podríem fer cada dia de la nostra vida, no? Això que diuen d'abans anar a dormir, tancar els ulls i veure com ha anat el dia, quins són els propòsits per l'endemà.
I resar, i resar.
I coses bones, coses bones. Sinó aquesta divisió del temps, que és tan artificial, tan convencional. Aviam, jo dic, per mi, el meu any nou és el setembre, com els nens que van al col·le.
Per mi també. Confesso públicament que per mi també. Jo conto els anys a partir del setembre.
Veus?
És bastant arbitrari que s'hagi de començar el gener, també.
És que si ets pare, mare, profe,
mares,
etc. Tots anem així. Què vol dir ara? Ara, amb aquest fred, amb 4 dies de vacances tristos que tens, després de la feinada que has tingut amb el Nadal, el Sant Esteve, tota la família, aguantar-ho tot, a sobre haver de fer de propòsits, que si vull aprendre anglès, vull fer règim, vull deixar de fumar... Però, per favor, no és el millor moment, només em faltaria això.
Però, escolta'm, és un bon moment, perquè jo crec que el fet de començar l'any, i penso també que té molt a veure amb el tipus de persona que siguis i el tipus de propòsits, que això és més molt important, perquè tu ja saps que hi ha propòsits que no podràs complir. Rotllo, doncs, si a tu t'encanta fumar i no vols deixar fumar, no et proposis deixar de fumar perquè ho passaràs fatal. Mm. Però jo, en canvi, aquest any m'he marcat propòsits que creia que podia assolir i m'ha agradat fer un resum de l'any a nivell personal i dir, hòstia, doncs mira, he aconseguit aquests propòsits que no en són molts, però els dos que tenia com a propòsits principals els he acabat complint al llarg d'aquest any.
Escolta, Canalies, me n'alegro molt, per tu. Vull dir, sí, felicitats, sèrio, tio, però... si has fet propòsits i te n'has sortit. Però
dos.
Tants... Bueno, doncs diguem, encara quin, fos quin, un... Quin. Exacte, primer de tot.
Es poden dir públicament,
els dos, el més important, deixar de fumar.
Crossfit.
I el crossfit.
Deixar de fumar. Bé.
Deixar de fumar i crossfit, o sigui, que són dos que per mi era... El crossfit ja m'hi vaig apuntar fa més d'un any, però aquest any ha sigut l'any de no faltar-hi, que no faltar cap classe, i el deixar de fumar, que porto 5 mesos sense fumar.
Molt bé.
Però... aquestes expectatives, que em poden
Juni,
ser una...
Juni, tu tens enveja perquè jo tinc... No, aquí és enveja pura, ja ho estic notant, això.
Moltes expectatives són moltes decepcions. Jo no
exacte.
O sigui, aviam, jo no sé què em depararà la vida. Jo no crec que hagis de posar una data i un moment per fer una llista. Tu en tens dos, però hi ha gent que es posa una llarga llista. Jo trobo
però per això et dic que tot té a veure amb el tema poses... amb els propòsits.
Això és fantàstic, hi ha dialèctica. És a dir, ara tenim les dues posicions i estem veient una miqueta arguments a favor i arguments en contra. Quan això passa és fantàstic, perquè hi ha realment dilema, hi ha dialèctica.
Espera, que mirarem d'afegir-ne algun més. 93-201-7474.
Ara.
93-201-7474.
Sí o no?
Sí o no als propòsits d'any nou? Deies,
bé,
Oriol,
a veure,
perdona.
Aquí seria una miqueta, perdó, Freddy, aquí seria una miqueta Tim Mascó, Tim Canalies.
Ah, mira,
avui
una mica sí. Allò...
I el professor no es mulla, avui,
Jo estic ara tard.
Per un dia que mullo jo.
Sí. Al final direm el resultat.
Al final, no? Sí. Bueno, però, escolta, els propòsits depèn de quins, també, no? És a dir, suposo que no...
És a més, no m'agrada anar.
No es tracta de... Igual és, no és propòsit, sí, propòsit, no. És massa propòsits o poc propòsits, no?
Però potser aquest concepte de que semblem tots com un ramat...
Com estàs? Com,
a veure, les festes de Nadal t'han entrat bé, Jo em malfio dels corrents socials i desconfio del que fa la majoria.
Sí. Jo trenco una llança a favor de la Judit i cito Mark Twain...
A veure,
què deien
tu, tantíssimes coses, però atenció, en un article, en una columna, al Territorial Enterprise, de l'1 de gener de 1863, comença dient, ara és el moment acceptat de fer-se bons propòsits. La setmana que ve ja podràs començar a pavimentar tot l'infern amb aquests bons propòsits, com sempre. És a dir, què passa amb tots aquests bons propòsits que anem fent automàticament?
Pavimentar
el camí de l'infern.
Sí. Però seria una miqueta que l'infern és ple de bones intencions, no, també?
Sí, mira,
sí, però aquestes intencions, quan no es compleixen, jo el que vull dir és que fer-se un propòsit és una cosa molt important, I emmarcat en un entorn tan automàtic i tan social és el que em posa nerviosa. Jo però, preferiria fer-me el propòsit quan jo pensi que és el moment.
Hmm.
Pot ser que durant un any
pensant...
no en tingui cap, de concret, i pot ser que un altre any necessiti fer-ho, no sé, en un altre moment de la meva vida.
Però veus, aquí ja ho estàs dibuixant bé del tema, perquè ens ho estàs explicant ja diferent del principi. Ja estàs venint una miqueta al meu equip.
No, és un ritual molt buit de significació.
No, però...
Això no t'ho creus ni tu, aquests bons propòsits.
Jo dic, digue'm més, jo t'acullo.
Sembla que començaré a trencar llances a veure el Canalies.
Exacte, va.
A veure, es quedés a fumar i fa crossfit i aquest home pensa que està al paraís.
Abans de trencar llances, Maria Àngels, Sant Cugat, bon dia.
Hola, bon dia.
A favor o en contra de propòsits de cap d'any? D'any nou, vaja.
En contra.
En contra.
Bueno, comencem bé.
Anem sumant. Per què ella està en contra?
Home, perquè no s'acostuma a complir.
Veus? Siguem realistes, tu.
No, no estic d'acord.
Pensem, això també ho havia fet jo de mirar, però després no compleixo res.
Ja.
I tu què fas? Et fas una llista? Et fas una llista amb un paper o tu penses a la nevera?
No, res.
Però, Maria Àngels, és que tu ja saps prèviament que això no ho compliràs, però tu és aquella cosa, dius, va, no, doncs com que toca, faig els propòsits.
Sí, perquè dius, mira, faig això.
Perquè ens enganyem.
Bueno, és igual.
Bueno, però perquè ho faci la majoria de la gent vols dir que ho hem de fer? És que acabes de dir una cosa espectacular, Canalies.
No, jo dic que la gent ho fa per inèrcia, no per complir-los.
Podeu deixar parlar de Maria Àngels, sisplau. Digui, Maria Àngels.
No, res, només dic això, que és com allò de reunir-se a la família. Si la majoria de la tarda, quan no saben què dir, es acaben barallant. Per Nadal. I això és la veritat. El que passa és que no ens agrada sentir la veritat. A mi tampoc,
A mi m'agrada, Maria Àngels, parar de tant en tant i pensar, fer balanç de la meva vida, mirar enrere, fer autocrítica... Tot això m'agrada. O sigui, jo soc reflexiva.
Mal rotllo, això.
Bueno, però una mica va bé fer-ho, perquè no hem d'anar sempre...
Sí, que va bé fer-ho.
Però no cal esperar que sigui l'últim dia de l'any o el primer, per favor, i fer una llista, com qui va comprar al supermercat.
Està d'acord.
Maria Àngels, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Maria Àngels.
Pere, de Vilanova i la Geltrú, bon dia.
Bon dia.
A favor o en contra dels propòsits d'any nou?
A veure, jo tinc un interrogant molt fort.
Ah. Ui.
Que, sí, perquè a vegades no és fàcil, això. Perquè jo em proposo fer unes coses, però resulta... A veure, jo ja tinc 70 anys. Mm? I he estat una persona molt, molt activa en moltíssimes coses a Vilanova i la Geltrú. Mm? I jo em proposo aquest any deixar de ser tan actiu, deixar de fer coses. Però és que ja m'han arribat encàrrecs i coses per fer per l'any que ve.
Ah,
i no les vull fer. Però és que m'obliguen a fer-les. No m'obliguen. Em sento obligat a fer-les.
Tu vols fer-ho.
Home, aquí és fonamental el tema del bon propòsit, perquè és fer-se una autopromesa i depèn de la fermesa amb la qual et pots mantenir aquest projecte. Hi haurà... Pot ser que hi hagin algun tipus de trampes o de seduccions o de maneres que et vulguin fer canviar d'opinió, però has de resistir. Has de resistir.
No, sí, ho sé perfectament, perquè, a més, necessito reduir, perquè ja no tinc la capacitat que tenia. Però, a més, em busquen... Mira, avui, justament, aquest dematí, i ho puc dir així de clar, al Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, jo ja he portat el vestuari d'un patxa. Mm. Però és que he arribat i ja tenia un altre encàrrec...
Déu-n'hi-do.
...que ja em va arribar per WhatsApp i vaig dir, no el faré.
Però si només amb el to de veu ja se't nota que tens ganes de fer-ho.
Doncs
no has de convèncer nosaltres.
El teu propòsit podria ser saber dir no.
Això està molt bé.
Ah, mira.
Que és molt difícil,
Exacte.
És dels més difícils.
Sí, això és el que em passa a mi. Que sóc una persona que dic que no a casa amb la dona i amb les filles, això no ho faré. I al cap de dos dies diuen, ho estàs fent.
Yeah.
Perquè saps el taller i ho estàs fent. I ho estàs fent i ens estàs enganyant. Perquè, a veure, sóc una persona molt activa, sóc una persona que necessito viure i estic molt compromès amb moltíssimes coses de tipus social, que això també és important. No és pensant únicament i exclusivament amb els teus propòsits personals, sinó també si ets un propòsit col·lectiu, si és un propòsit que pot ajudar a la cultura, que pot ajudar, diguéssim, a los petits feos de moltes coses que et venen a demanar auxili. Quan demanen auxilis, no puc tindre aquell no. Bueno, això és molt difícil.
A mi sabeu què em passa?
A veure, alerta, alerta, Mascó.
Sincerament, a mi m'agradaria... O sigui, el que m'agrada és pensar què em portarà l'any nou a mi.
Yeah.
O sigui, no posar tant de la meva part. Jo no tinc per què dir...
No què li portaràs tu a l'any nou, sinó
no,
què et portarà ell.
Clar, que em depararà. No sé si aquest verb és català.
Sí.
No,
o sigui, sí.
Jo vull saber... O sigui, tinc ganes o tinc la il·lusió de saber... Perquè és així la vida, no penseu? Ho dic en sèrio.
Bueno,
per molts propòsits que et posis, és la vida la que te regala coses.
Que acomiadaré el Pere, només això. Pere, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Adéu.
Ui, perdó, què dius?
El Xavier Canalis és de Vilanova?
No, jo, Canalies, no.
Ah, vale, perquè tenim un Xavi Canalis que és periodista i que...
Per això es diu Canalis,
no clar. Escoltat mai, però...
No, però el nostre es diu Canalis.
Canalies, no.
Canalies i Canalis, no és el mateix.
Gairebé.
Jo li demano l'any que sigui l'any el que em sorprengui a mi. Jo li demano l'any que sigui l'any el que em sorprengui.
Pere, abraçada molt forta. Adéu, deia Judit, perdó.
Que jo li estic demanant a l'any que sigui l'any el que em sorprengui a mi.
Que faci la feina ell,
Clar.
No, però saps què passa, Mascó?
Jo què he de saber.
Però és que prou ja.
Jo no sé res.
Jo et dic una cosa. No. Jo tinc un amic que feia propòsits en negatiu. I els deia, aquest any no estudiaré alemany.
Això està molt bé,
eh? Arribaves el 31 de desembre de l'any següent i dius, clavat.
Aquests es compleixen.
Sí.
I tant, però jo segueixo pensant que és falta de... És falta de voluntat, Mascó. Hauries amb un propòsit, almenys un propòsit.
Jo tinc molta voluntat,
Un propòsit, perquè el que estàs fent és tapar la teva manca
però cadascú se sap lo seu. Però cadascú se sap lo seu. Per això, a moltes expectatives, moltes decepcions, i a petites expectatives, petites decepcions.
Però és que estàs dient moltes, i només en cal un de propòsit. No calen molts propòsits.
Però pot ser molt gordo el que tens.
Mira, aprofitant que hi ha un dia per fer-se'ls, aprofitant això, no?, doncs, marcar-los, intentar-los complir. O sigui, per estadística, potser farà que alguna gent...
Exacte.
Potser no tothom, però en el fons del món, en termes generals, estadísticament podria acabar millorant perquè alguns els acabarien complint.
Molt bé.
I a més són
bé.
Coses de progrés, de millora personal. Què podríem dir també amb això, no?
Home, és que estic totalment d'acord amb tu, és que es tracta d'això.
Jo penso que ja m'esforço prou a la vida i no és en falta posar-me més pressió.
Aviam, parlant d'esforços. Maria, Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
A favor o en contra dels propòsits d'any nou?
Jo a favor.
A favor. Molt bé, Maria, tots sí. Les meves.
Vinga.
És un a favor amb un però. Ah. Jo crec que bueno. Si tens alguna cosa que creus que val la pena canviar o millorar, per mi és el dia indicat per fer-te el propòsit. No és allò, va, quin propòsit em faig aquest any? Clar. Va, buscar excuses, bueno, això, allò... No, no. Una cosa que sigui important, vinga, intentar-ho. Passa sí. L'any, a veure si ho has complert, que no. Si continues dient, vinga, va, crec que encara ho puc millorar. Encara val la pena lluitar per això. Doncs pues vinga, un altre cop el propòsit.
Però alguna cosa que tinguis al cap ja, eh? És a dir, que arribis al
sí,
dia d'any.
Sí, algo important, algo que estigui al teu abast, que no sigui una cosa que diguis, bueno, em faig aquest propòsit, però és impossible complir-lo.
I per què ara?
No.
Per què ara?
Sí, clar. Perquè és a dir, comença l'any.
És el solstici d'hivern.
És el dia 1 de gener d'aquest nou any.
I qui vinga, ho va decidir, que l'1 de gener
no,
és el principi de l'any?
No,
per mi és el setembre.
Que mentalment jo crec clar. Que ajuda a dir, comencem.
I vull dir, perquè tu al setembre no fas una festa, una gran festa ni un
no,
gran sopar.
Exacte,
el dia 30
no,
però
jo sí, guapo, tornes... perquè fa bon temps i allargar les vacances.
I la feina que tens de tornar a treballar i vinga, va.
Això també és veritat, sí.
Si has de posar un propòsit. Perquè,
clar, has de fer aquesta cosa que... No. Judit, aquest any et trucaré el dia 1, a les 12, per veure quin és el teu propòsit pel 2025.
Maria, moltes gràcies.
Molt bé, bon dia.
Gràcies. Va, una última trucada, la Magda, també de Barcelona. Magda, bon dia.
A veure.
Hola, bon dia.
A favor o en contra dels propòsits d'any nou?
A favor.
A favor.
Molt bé, Magda.
Sí, perquè no me'n poso cap i se'n compleixen tots.
Aquests trucs són una miqueta interessants,
És estar-hi a favor d'aquella manera, Magda. Sí.
Deixeu a la Magda que està molt aquí, per favor.
Sí, exacte.
Anem 2-2, eh?
Sí, està molt empatat, això.
Sí.
Bueno, 2-2.
A favor, perquè... Després no els compleixes, doncs no en fas cap.
No, sí,
doncs sí.
Magda,
no és complet.
Doncs escolta, apuntadíssim. Magda, moltíssimes gràcies i molt bon any.
I bon any.
Que vagi molt bé.
Que se't compleixi
adéu.
Tot.
Exacte. Aviam 2-2. El Pere, tu l'estàs comptant com a teu, Judit, directament?
Sí, perquè no se n'en sortia. Ah, l'home ho deia només a casa, però després no passava l'acció. Per tant, 2-2.
Propòsit de l'any que ve, saber perdre, Judit. No passa res.
Perdona. És que estem empatats. Saber veure la realitat. Aquest podria ser el teu propòsit.
A més, és veritat...
Tant crossfit, tant... No sé què.
També és veritat, no és per anar al team, Judit, però és veritat que la Maria i la Magda ja estan a favor, però amb matisos, diguem-ne.
Però mira,
la Magda ha dit que estic a favor, però perquè no en faig cap.
Exacte.
La Maria no, la Maria era convençuda. Sí.
És un win-win, perquè aquí tothom es fa els seus propòsits i a la seva manera.
Clar.
Però jo segueixo defensant que el propòsit que proposo en aquest dia de propòsits és que només n'hi hagi un a l'any, que sigui molt fern.
Doncs jo vaig a fer un propòsit públicament.
Va. Ui, alerta, ella, a veure.
Us desitjo a tots, de tot cor, un molt bon any.
Això
sí que és un bon propòsit.
Això
és un propòsit molt bonic i genèric per tothom, i us ho dic de veritat.
Val. I que vinguis algun dia a microsfit, va.
Jo, per mantenir aquesta... Com que estan taules, està molt empatat.
Sí.
Jo vull dir, per exemple, que Nietzsche, l'any 1882, a la Gaia Ciència, en la línia del que ja l'ha ajudit, perquè diu, a veure què em portarà l'any. I Nietzsche fa també un bon propòsit, aprofitant que gener diu, doncs es tracta de dir sí a la vida, sí a tot el que em porti, amor fati, amor al destí.
Escolta,
és aquesta actitud nietzschiana de viure
perillosament. Cal dir-ho, professor, en llatí. Ja no ho entès, això.
Fàtic. Amor fàtic.
La Judit ja està totalment avui.
No estic dient fàlic, eh? Estic dient fàtic.
Això t'ha agradat, que Carles, la brometa t'ha agradat, Això sí que és el meu propòsit. Sabia que cauries de quatre potes, Carles.
Estic molt nerviós, senyor.
I això que...
Digues, Oriol, acaba.
Aquí tremolen els papers del professor.
Acaba, Oriol, pobre.
Acaba. El Nietzsche, el que has dit? Què
m'ha
dit?
Ja he tot això. Tinc la ment en blanc. Però, sí, una cosa. En la línia del Xavier Canalies.
Sí.
El Xavi. També és molt interessant que la gent es pugui fer bons propòsits, perquè és signe d'esperança. I
clar.
Això de l'esperança és un valor que trobo que és interessant.
El realisme també és un valor,
Sí, és veritat, el realisme sí.
Però el realisme és que si només et fas un propòsit el pots complir, Judit.
Ja. Yeah.
Bueno, però quan? És que per què ha de ser l'1 de gener? O sigui, que jo no estic dient de no fer propòsit. Jo també me'n faig,
Hi ha molta gent que mentalment li va bé...
Però a mi em posa nerviosa que sigui ara perquè toca. Per què tothom s'ha de fer propòsits quan acaba l'any i comença el nou? Jo me'ls faig quan jo vull.
Aquest inici d'any hi ha molta gent que mentalment li va bé.
Com has dit, Oriol, perdó?
Un programa de millora contínua durant tot l'any. No esperis a que vingui el cap d'any i l'any nou per fer-te el bon propòsit. Fes-ho ara mateix, a dia 27
molt
de desembre.
Molt bé, això, molt bé. Doncs molt jo bé. Estic perquè... Jo sí vull fer propòsits, són meus i personals, i contínuament. I tots, jo penso que ho fem, però a mi això d'esperar un dia, perquè tothom, com a borregos...
No tens propòsits.
Canalies, digues, què vas dir? Tu quins tens, no, aquest any? Quin tens aquest any de propòsit? En tens algun o no?
Ja que és que encara no hi he pensat, perquè, clar, encara...
Ves posant-te la... Ves fent llista, eh? Bueno, potser el propòsit és seguir com estem.
No,
perquè,
No és mal propòsit, eh?
El que tinc no el puc fer públic ara, en directe, a aquestes hores del matí, a la ràdio pública.
Escolta, que t'he de trucar després, o què?
Sí, ara us envio un missatget i us explico ara per WhatsApp quin és el meu propòsit.
Bueno, doncs, escolta, amb un empat tècnic a la votació que hem tingut, s'enjem aquí, que deia abans, el debat dels propòsits. Oriol Ferrer, Judit Mascó i Canalies, moltes gràcies. I
bona entrada d'any.
Ens veiem el 2025, bon any, això sí que és un bon propòsit.
I fins l'any que ve, que diuen
això. Ai, fins l'any que ve, no, Fred, quina ràbia de frase.
Que sí, apa.
No la suporto.
Vinga, adéu.
Petonets.
Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Jugar tot sol és divertit.
Jugar amb els familiars i els amics és encara més divertit.
Per això, Reis d'Orient l'encertaran si et regalen grans moments per tothom amb les consoles Nintendo Switch.
Fins al 5 de gener, tots els seus models estan d'oferta al Corte Inglés.
No hi ha res com regalar moments de diversió.
Amb la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ara amb el joc Minecraft de regal. Només al Corte Inglés.
A la botiga, la web i l'app.
Dissabte vinent, al suplement, Guille López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ens explicarà el futur del reciclatge i els secrets per millorar la recollida selectiva. No t'ho pots perdre.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Diuen que un escriptor català va ser candidat 17 anys consecutius al Nobel de Literatura.
És el nostre Shakespeare.
L'Acadèmia Sueca no vol conflictes.
Em dic Àngels Gunyalons i he decidit esbrinar què hi ha de veritat en aquesta història.
Guimarà, el Nobel sense premi. Diumenge a la nit, estrena a TV3.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A Clarel sabem que hi ha regals i regals. M'encanta. Aquest Nadal tu regales bellesa i benestar i nosaltres et regalem l'embolcall sostenible. A més, emporta't 25 euros en una reserva d'hotel per la teva compra. Clarel, l'art de regalar. Millor comerç de l'any 2025. Promoció vàlida del 30 de novembre fins al 7 de gener.
Posa un plat més
a... Del 20 al 30 de desembre, Festival de Nadal a la plaça de Catalunya. Activitats gratuïtes per a tota la família. Matins d'espectacles, tardes de dansa i circ, nits de concerts. I un espectacle itinerant portarà el festival als districtes. Informa-te'n a barcelona.cat/Nadal. Bon Nadal i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
Nadal és corre, corre, que comencen les campanades. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT. Els matins del cap de setmana, el suplement...
Jo vaig fer de mula. Però en comptes de passar droga, passava marisc. Us ho explico.
Espera un moment, l'anècdota de Josep Maria Martirigal.
Jo vaig viure a Galícia i anava i venia...
Quantes vides ha tingut
cada setmana.
Maria?
Moltes.
Passaves percebes, eh?
Percebes i camarón, perquè et demanaven percebes, et demanaven centollos, et demanaven coses grans, nècores, i vaig dir, escolta, no...
Quina barra, la gent, no?
No, tothom m'ho pagava generosament, però, esclar, era a meitat de preu que aquí.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Josep Maria Martirigal, el nostre Marcial Dorado.
Catalunya Ràdio, per unes festes plenes d'entusiasme.
Caga torró.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Vinga, 3 quarts i 4 minuts d'11 al matí de Catalunya Ràdio. Taula del cor amb l'Elisenda Pineda avui. Què tal? Bon dia.
Què tal, Freddy? Bon dia.
Com estàs? Com proven les festes?
Doncs mira, proven molt bé, molt maques, molt estupendes, però jo ja aniria posant el punt final, eh?
Estic d'acord.
Ja, però ja està molt bé.
Molt a favor, però que sí.
Jo tinc aquella arrencada d'alegria, saps? Sí. I de cop i volta, quan hi soc, ja penso, bueno, ja prou.
Ja ho tindríem.
Sí, ja està, ja
això, això és una mica, a mesura que et vas fent gran, passa això.
Sí,
de dir, bueno, ara ja estaria. Ja molt bé, molt bonic, però ja. No cal allargar la sobretaula fins a les 10 de la nit de l'endemà.
Ah, no, 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 aquesta gent no tenen casa o què? Jo començo a badallar, saps allò? Bueno, va, ja està, ja està. Sí, home, sí.
Bueno, parlant de badallar, parlant de discursos reials.
Sí.
Va, el primer, el discurs del rei Felip VI, eh?
Sí,
com,
sí.
El vas veure?
El vaig veure llarg.
Sí.
16 minuts, no caldria tampoc 16
no,
minuts.
No
passa que, clar, el va farcir bastant de contingut, eh? Les sí. coses com són. Vull sí. dir que va anar a tocar tots els pals, no se'n va deixar cap de dret, i bé, evidentment, li pots fer la lectura populista, li pots fer la lectura com vulguis. Evidentment ja. que ell va anar a posar el dit a la nafra i a pessigar les ànimes de les persones, que ja són monàrquiques.
Pessigar les ànimes.
Exacte, sí. per a jalear-lo, que et diuen sí. en castellà, no? Però els que no són monàrquics, doncs, evidentment, li van veure aquí unes escletxes i unes costures tremendíssimes. Que es comade.
Buenas noches y gracias por permitirme acompañaros unos instantes en una noche tan especial de encuentro y celebración que os deseo junto a la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía que sea feliz.
No havia reparat. Va ser 16 minutacos?
16 minutacos es va cascar. Ens va fotre una turra que ens va deixar distrets, ja t'ho dic ara. Saps? Que dius, quina necessitat.
Sí,
a més, va fer unes dades d'audiència brutals, eh?
Sí,
un 62.4,
sí.
vull dir que ni un Barça-Madrid, això.
Ja.
No, hi ha molta gent que estava interessada en el discurs del rei.
Sí.
Però a veure, perquè és una cosa tradicional, també, eh?
Clar.
Vull dir que també els hi treus durant 2 o 3 anys i no els hi dius.
I no com passa res.
Clar, jo quan era petita no m'agradava el fetge i ma mare me'l fotia triturat a dins una salsa amb el fricandó, saps? Vull dir, doncs, exactament el mateix. Tu ho vas traient mica en mica i les persones viuen tranquil·lament i tan felices. Yeah. Em va sorprendre molt la posada en escena.
Sí, va ser és que no l'he vist sencer, eh? Però caminava en algun moment, no? Unes escales, pot ser?
Sí.
Algun sarau raro?
Bueno, i també hi havia la realització amb un pla curt, de cop un pla mig, de cop un pla més d'allò, i també com van decorar l'espai. Perquè això ho van fer des del Palacio Real, evidentment. No sempre ho fan des de la mateixa sala ni des del mateix lloc.
Sí.
En aquest cas, li van decorar el despatxet amb motius nadalencs, que ja és el que toca.
Ja.
El que s'escau és una mica d'espumillón, que es diu en català. Cinta de Nadal, en català.
Cinta de Nadal? Molt bé.
L'altre dia ho vaig descobrir.
Està molt bé,
sí. Llavors hi havia un pessebre, evidentment, com no pot faltar un pessebre a Can Borbó, només faltaria, saps, que no li posis allà el naixement amb la Mare de Déu, el bou i la mula i aquestes coses.
Sí.
Molt bé. Però després hi havia un exemplar de la Constitució, perquè no se t'oblidi, Freddy, saps? Perquè la Constitució, en què nos dimos en el teu dos, saps?
Sí.
Doncs allà la van posar i van ensenyar-la bé, perquè es veiés que tots érem espanyols i estem lligats aquesta santa sacra llei,
sí.
saps, que ens fa espanyols a tots, ens agradi o no.
Sí.
I després, i aquí hi ha el detall una mica populista, que és tal com va començar el discurs i el va rubricar al final, que és que hi havia una fotografia on es veia tot de gent voluntaris a València i forces de l'Estat com estaven traient fang dels carrers de l'Horta Sud.
Mec.
Li faria un mec a tot, a banda que li faria un mec amb una corbata de color blau cel que portava en puntets, que dius, per l'amor de Déu, modernitzis una mica, saps? Ja n'hi ha prou d'aquestes corbates que no hi ha qui les aguanti, fill meu.
Sí. I, escolta, dèiem que n'hi ha hagut dos de discursos reials.
No perquè tinguem dos reis.
No perquè n'hi ha hagut dos.
Perquè
reis,
ja en tenim prou.
Exacte. Sinó perquè hi ha hagut el del rei d'Anglaterra.
Ara.
Earlier this year, as we commemorated the 80th anniversary of D-Day, the Queen and I had the enormous privilege.
A veure, que m'interessa molt. Com l'has vist?
Amb corbata blava, també.
També.
No sé si és que es truquen entre ells el dia abans i tu que t'hi vas a poner, sí. perquè entre ells parlen en castellà, ho sap tothom.
Exacte.
Aleshores,
en un grup de WhatsApp de reis.
Exacte.
No?
Exacte. Ostres, seria guapíssim. Hakon de Noruega abandona el grup. Super emprenyat, saps? Què li ha passat al Hakon?
Ja estan...
Sempre s'emprenya, aquest. Sí, meravellós. Alberto de Mónaco posant unes ampolles de cava, sempre. Saps?
Tal qual.
Emoticones d'ampolles de cava. Ens encanta aquest grup de WhatsApp. Doncs, el rei d'Anglaterra, per bé que sabem que està a trotinadet, pobret, i que sí, no sabem ben bé quin tipus de càncer pateix, però sí que ha volgut fer el discurs. En aquest cas, la seva posada en escena ha sigut íntegrament nadalenca, amb llums de Nadal i arbres de Nadal, que això els britànics, les coses com són, ho saben fer molt ben fet, amb molt bon gust. Però sí, ha fet un discurs una miqueta a l'ús, no? Parlant de la llum, la solidaritat, de la Commonwealth, això que fan que tant els hi agrada i que els britànics no detecten en cap moment que els estan aixecant la camisa, sinó que a sobre aplaudeixen. No? Que dius. I que és una cosa que també forma part del seu ADN.
Tal qual.
I escolta, aquest tipus de monarquia entesa d'aquesta manera, sí, jo també els hi compro, tu. És que si som feliços.
Ja em sembla que ja em van parlar un dia amb tu, eh? Però sí, jo tinc molt present els discursos de la pandèmia, del confinament, sí, el del rei i el de la reina Elisabet II.
Clar, exacte.
La reina Elisabet II és Anglaterra, ja veus, el que a mi em pot importar. Però em vaig emocionar
totalment
amb la reina.
No.
Em va dir, ens tornarem a trobar, ens tornarem a saludar pel carrer, we will meet again.
Sí.
Jo m'estava mirant i dic, hosti, t'estàs emocionant? Sí, d'algú que ni et va ni et ve, però noi, aquestes coses les fan bé.
Amb aquesta senyora entranyable, tal com era. I mira, escolta'm, i ho saben fer, ho diuen, més tenen el bon gust, troben l'equilibri, les paraules exactes, clar, i de cop i volta et surt aquest senyor parlar-nos d'immigració.
Yeah.
No toca. Yeah. No toca. Això ja es parla en altres àmbits i en altres, exacte, d'allò. I es parla als parlaments i això, però vostè no s'ha de penjar tampoc medalles després d'amb lo de la Dana, saps? Exacte. Vull dir que van a fotre el dit a la Nafra a parlar dels voluntaris i de la gent que baixa a aquest país i tal, i el drama i tal. Bueno, i vostè on era quan tocava?
Bueno, va estar allà i el van xiular una mica,
sí,
eh?
Home, i tant, clar. Sí, sí. Bueno, 15 dies més tard hi va,
exacte,
ser, no?
Exacte.
Crec recordar, doncs,
exacte,
escolta'm, després no s'ompli la boca.
Aquesta setmana... Anava a fer un lligam, però no el faré. Aquesta setmana també han ressonat amb força a les xarxes socials unes altres paraules de Bárbara Rey, i no es va mossegar la llengua.
Y si yo no hablo, como yo hablé aquel día, y dije, me van a matar, pero si me matan, todo el mundo va a saber quién es, me habrían quitado de en medio, y tú lo sabes.
Y te digo, y te doy
y las llamadas
todo,
y de amenaza doy... de muerte eran continuas con el teléfono móvil.
Aviam, no es va quedar aquí, perquè hi havia l'Alessandro Lecchio allà,
amigo,
i la Bárbara Rey també li va cantar a les 40.
Se pueden meter y buscar las cartas de la vergüenza de Alessandro Lecchio.
Mira, yo...
Ni mira ni deja de mirar. Tú mismo has reconocido. Tú has reconocido que has pegado a mujeres. Tú lo has reconocido y está en los vídeos.
I, clar, els internautes, diguem-ne, els va faltar temps per recuperar aquestes declaracions que parlava la Bárbara Rey. És un fragment d'un Alessandro Lecchio molt jovenet, el Tómbola, aquell mític Tómbola de Canal 9.
No, yo he tirado bofetones a las mujeres, sí, me ha pasado. Ah. Me ha pasado, pero es un bofetón light,
nada,
no es un bofetón...
Como que no,
un bofetón light, un bofetón es un bofetón.
Sí, nos encanta.
Con repique de campanas... No encuentro que haya nada de mal.
Si dices eso y no te das vaina, lo demás lo pegará una mujer, ¿eh?
Una cosa, Dalo, si eres capaz de decir eso y no sentir vergüenza de ti mismo, sinceramente...
¿Por qué?
Gran Carmele Marchante.
És la Carmele, aquesta.
I tant.
Sí.
I Pilar Eire, després anar dient, nos encanta, claro, nos encanta. No sé, potser un dia algú li hauria d'aixafar la cara d'aquest senyor i no passa nada, tampoc, no? Vull dir, ja està, sí, et toco les galtetes, aviam si tu també t'agrada. No, no, jo he de dir que la de Totana, perquè així ja ens referim a Bárbara Rey.
La de Totana.
La de Totana, que és aquesta senyora que té unes cames quilomètriques i amb un estil bàrbaro, doncs ja havia demandat aquestes amenaces de mort per part de... I tant, ella té una seqüència a la porta de casa seva, que ella va dins el seu cotxe fumant com un carreter amb el seu fill al seient de davant, que el nen és menor d'edat, o sigui, per haver-se matat, saps el que vull dir?
Sí.
I la premsa li posa el carxof a la boca i ella diu, si algun dia aquest cotxe que jo condueixo no frena,
ojo, eh?
Tingueu en compte que no ha estat un accident. Això va dir ella, eh? Anar fumant ella, anar pipant, pa, i anava dient això amb la criatura que devia tenir 12 o 13 anys al costat. Sí, clar, aquest
nen,
vés a saber el que ha arribat a veure. Però sí que és veritat que tampoc està explicant res que no sabéssim, eh?
No.
Vull dir que li havien instal·lat càmeres a casa seva, que estava amenaçada de mort, que, ojito amb el que dius, perquè aviam si un dia trobaran surar amb unes sabates de ciment al Besòs, saps què vull dir? Vull dir que ella tota la vida ha anat tirant aquestes píndoles informatives perquè sabéssim més o menys de quin mal havíem d'anar a morir.
Yeah.
I el que passa és que ara, jo crec, i ho vam dir l'altre dia, que el fill li ha fet un favor brutalíssim.
Sí?
I tant que sí, sense ell voler-ho.
Yeah.
Jo crec que ell li volia fer mal i a última hora li ha fet un favor, perquè ara ella, cada entrevista que dona, és un caix que
tururut.
Fa, eh?
Sí, tururut.
I tant, són quartos que entren a casa, eh? Posa'm-los aquí, que no tinc butxaques.
Sí.
Home, està clar. I explicar aquestes coses.
Sí.
I després, home, com li poses un Alessandro Lecchio davant? En aquesta senyora que va obrir aquella boca titànica i me li va arrencar el cap de cop i volta, dient-li tu què has d'anar dient, yeah, que has tocat la cara a les senyores. És que bueno, jo crec que en aquest país s'ha donat tantes vegades veu a persones feixistes, saps? Vull dir, és això amb total normalitat, a dins dels platós, saps?
Vagin passant, exacte, vagin passant. Sí, sí,
a dir coses, doncs, animalades com aquestes, i mira, estem al 2024 i és una fantasia que en aquest senyor li pintin la cara.
Exacte. Aviam, hem d'anar acabant, però hem de parlar també de les crítiques que li ha caigut a la parella formada per Dulceida i Alba Pol.
Sí.
per allò d'ensenyar la cara de la criatura.
Clar, elles crec que en un principi van dir que no l'ensenyarien, sí. I ara sí ho han fet. Bé, hi ha aquest argument, també, que a mi em sembla una miqueta fluix, d'influencers que diuen, és que és filla meva i faig el que vull. No, yeah. Això no funciona així, saps? Vull dir, si l'esperit tu, però no és teva, no és la teva propietat, com ensenyar una tassa de te.
Clar.
És una persona i aquesta persona té una intimitat i té uns drets, bueno, adquirits, no? Vull dir que ella ha de tenir la seva intimitat i ja està. Hi ha una influencer d'aquí, catalana, que sempre mostra la seva filla i també fa servir aquest argument, és la meva filla i faig el que vull. Doncs bé, hi ha altres comptes d'altres usuaris que li han robat vídeos i també pengen vídeos de la seva filla. Sí, i dius, home, clar. Doncs han deixat de ser teus aquests vídeos i de formar part de la teva intimitat. Per tant, el teu argument es desmunten aquí, clar. No? O sigui, no ensenyeu als nens perquè, a més, clar, després hi ha xarxes i coses
sí,
estranyes
això,
i tal.
Sí, exacte.
Exacte.
Perds molt el control de què
correcte.
Se'n fa.
Correcte. I, sí. Hòstia, Dulceida i la seva dona tenen molts seguidors. Vull dir que és delicadíssim això, per això haurem plogut les crítiques.
Clar.
Bueno, cap i a la fi, mira, cadascú casa seva sap el que es fa, no?
Sí, no, però ara, tens tota la raó, sí. Vull dir que, clar, és a dir, un cop fas això, perds el control de què se'n pot fer.
Totalment, en fi. Totalment. En fi. Bueno, però escolta, m'he de dir que la nena és preciosa.
Sí, eh?
Oh!
Doncs amb aquest crit ho deixem. Pineda, moltíssimes gràcies.
Gràcies, adiós.
Les 11.